Hi ha cançons que no moren mai, aquesta és una d'elles, de finals dels 80, Beds at Burning, música de Midnight Oil, que en David Jané coneix prou bé perquè el sentíem xiular a través dels canals privats del programa. Què tal, David, com estàs?
Bé, molt bé, molt bé. M'agrada molt aquests inicis de secció amb música vintage, que recordo quan teníem cabell i anàvem de festa.
Aquesta segurament l'havies ballat i l'havies sentit molt a la ràdio, oi?
Segur, fent les manyes amb la mà, sí.
Bé, David, escolta, jo no sé, mira, com a mínim, en aquella època, tot era més natural que ara. Ara cada vegada la cosa s'està artificialitzant més. I per què diem això? Doncs perquè la intel·ligència artificial està a l'ordre del dia. De tal manera que ha arribat un moment que jo diria que el monstre s'està escapant de les mans.
Sí. Fa molts i molts anys, amb un llibre de Chris Kurzweil, sortia un concepte que era el concepte de singularitat. La singularitat és aquest moment hipotètic en el que les màquines deixaran d'obeir ordres i s'autoalimentaran i crearan per si soles. I bé, sembla que això que semblava una utopia de videojoc o una utopia de pel·lícula fa uns anys és, mica en mica es va acostant i sembla que té certa verosimilitud que podríem arribar a aquest moment. La notícia aquesta setmana era que Elon Musk, Steve Wozniak, que és un dels cofundadors d'Apple junt amb Steve Jobs, i fins a 1.100 personalitats del món tecnològic i científic han escrit un manifest demanant que es pausin totes les investigacions dels laboratoris que estan treballant doncs amb temes d'intel·ligència artificial i que estan generant aquest aprenentatge perquè les màquines, doncs, mica en mica siguin cada cop més intel·ligents. I bé, aquí això ha generat molt de debat, però la notícia és aquesta, que persones francament molt rellevants en el sector tecnològic facin aquesta petició de dir parem, analitzem què és el que estem fent perquè la cosa ens està marxant de les mans.
A partir de quin moment, David, neix el que coneixem com a intel·ligència artificial?
Bé, al final, intel·ligència artificial, jo crec que el tema d'intel·ligència és, podria dir, una mica grandiloquent. Al final, aquí el que estem parlant és que una màquina processa informació i fins ara, doncs, aquest procés d'informació eren coses tan bàsiques com fer càlculs o executar programes, no? Si tu una calculadora al final és una màquina, li dius 2 més 2 i et contesta 4. Aquí la qüestió és que a mesura que els ordinadors han anat augmentant de capacitat de procés, doncs els hi hem pogut anar ensenyant més coses i els hem pogut anar alimentant amb més informació històrica, informació amb més o menys biaix polític i històric. És a dir, tu pots agafar una màquina i posar-li tota la informació que hi ha, que pots trobar a internet, a la Wikipedia, a Google, etc. I donar-li unes instruccions de com processar aquesta informació. I clar, ara tu ja li pots dir amb un sistema com és, per exemple, el ChatGPT, que segurament és una de les mostres més palpables de com funciona aquesta intel·ligència artificial. Li pots, doncs, des de fer preguntes, li pots demanar que et resumeixi un text, que te'l tradueixi, que t'escrigui una carta, però fent servir l'estil literari, no sé, de Mercè Rodoreda, per dir alguna autora. Això té un potencial espectacular i una mica el que venen a reclamar aquestes personalitats del món tecnològic i científic és que aquestes màquines ens prendran feines i sobretot que se'ns està escapant el control d'aquesta situació. O sigui, cada vegada, tant a nivell de generació de textos, donar resposta, com també hi ha a nivell de generar imatges. Els sistemes de generació d'imatges per intel·ligència artificial estan ja a un nivell que el que produeixen, les imatges que produeixen, costa molt diferenciar si és una imatge real o és una imatge generada per intel·ligència artificial. Clar, això obre un debat ètic i de regulació que, doncs, no, amb tanta investigació no ens hem aturat a mirar si el que es fa s'està fent bé o no.
David, en quin moment ens hem perdut? És a dir, en quin moment hem vist que el nen començava ja a contestar massa?
Clar, aquí és que s'ajunten interessos molt diversos, eh? Interessos des de la perspectiva més científica, de dir, fins a on podem arribar, fins a quin nivell d'intel·ligència podem arribar a generar amb una màquina. Òbviament també s'hi creuen interessos econòmics, que és com guanyem diners amb tots aquests sistemes, amb totes aquestes eines. I hi ha també interessos geopolítics. Una altra de les grans notícies d'aquests darrers dies és que Itàlia ha manejat aquesta eina que parlava abans, el ChatGPT, que ens permet doncs parlar, interactuar amb un bot, amb una màquina. Ha estat manejat a Itàlia, perquè al final què s'estaven trobant? Que la gent li donava tots els detalls de la seva vida en aquesta màquina, i aquí hi ha uns temes de privacitat d'aquesta informació, qui la gestiona, què se'n fa, a on s'està allotjant, que han dit parem-ho, anem a veure tota la part legal que hi ha al darrere d'aquestes eines, i després ja veurem si ho reprenem i com ho reprenem. Però clar, l'avenç científic està anant, com sempre diem aquí al programa, la ciència i l'evolució va molt per davant de tot el que és la regulació.
Fins a on pot arribar aquesta intel·ligència artificial? És a dir, jo, per exemple, l'altre dia m'esparverava quan em sembla que eres tu mateix que explicaves que aviat algú dona-li forma de robot, dona-li forma d'ordinador, però utilitzant aquesta intel·ligència artificial pot assistir a una persona? És a dir, pot fer d'advocat aquesta intel·ligència artificial assistint a una persona que pugui estar en una situació delicada, i fins i tot pot interactuar amb altres persones, amb altres contrincants, de manera que, escolta, si tu vas anar en una reunió, t'emportes aquest ordinador, t'emportes aquesta intel·ligència artificial, per dir-ho d'alguna manera, i et defensa perquè coneix perfectament quins són els punts febles del teu contrincant. Aleshores, aquí hi ha molta gent que pot veure perillar els seus llocs de treball, no?
Clar, sí, o sigui, al final, si mirem la tecnologia, si tiréssim ara 30 anys enrere, recordareu les primeres màquines que jugaven a escacs.
Que
eren unes màquines que al final, aquella màquina estava entrenada amb tota una sèrie de moviments i amb tot un històric de partides, i reaccionava als moviments que feia el seu contrincant humà. A les primeres màquines, doncs, no eren excessivament bones, però va arribar un moment que Deep Blue va guanyar el campió del món d'aquell moment, que era Garry Kasparov, i va ser un punt d'inflexió. Ara estem arribant a un moment en el que la màquina ja no juga a escacs. La màquina et pot fer d'advocat, la màquina et pot fer de xef de cuina, la màquina et pot fer de redactor de correus electrònics, és a dir, pot fer de tot aquesta màquina. I una de les coses que jo crec que espanta més és que per primera vegada estem interactuant amb una màquina i en ocasions no ens n'adonem. Podríem dir que aquests robots fa un any, no estic anant ni 5 ni 10 anys enrere, fa un any, quan tu interactuaves amb un sistema d'atenció al client que era un robot, ho veies al primer moment.
Sí. Ara
ja estem en un punt que és molt possible que no ens n'adonem, que pensem que darrere hi ha una persona i realment no hi és la persona, sinó que estem interactuant amb una màquina que ens sap donar resposta, ens sap atendre els nostres dubtes d'una manera impecable.
Clar, aquí, David, perillós. La gran pregunta és, davant l'aparició de la intel·ligència artificial, i que la intel·ligència artificial és capaç de fer tantes coses, on quedem els humans?
Bé, doncs probablement s'està girant la truita. Aquí, durant molts anys, s'ha parlat de que les grans formacions o estudis universitaris que tenien sortida, doncs advocat, enginyer, programador, i probablement ara estem anant cap a un escenari que tota aquesta... Un advocat, per exemple, al final processa informació. Tu ara vas al ChatGPT i li expliques un cas concret, i en menys d'un segon ja t'està donant una resposta amb la jurisprudència, amb els casos, amb els enllaços, etc. En canvi, altres professions que segurament havien quedat una mica denostades, temes més humanístics, creatius, que fomenten, doncs, això, no? La creativitat, l'esperit crític, aquí és on les màquines encara... No, aquesta frontera, de moment, poder d'aquí 5 minuts ja no, però de moment no han traspassat aquesta frontera. Aleshores, hi ha moltes feines que s'hauran de reinventar, perquè això, no? Certes consultes que fèiem a una persona fins ara, doncs probablement la podrem fer una màquina que ens respondrà més ràpid, més econòmicament i amb més detall. És, com a mínim, és apassionant i preocupant al mateix temps, això.
David, les universitats estan especialment preocupades, i també els centres educatius, òbviament, perquè, clar, la intel·ligència artificial està posant en safata moltes facilitats de copiar per part dels alumnes, no? Treballs fins i tot de màster o tesis doctorals es troben que fragments s'han extret precisament d'altres treballs, i això, tot i els filtres que hi ha per tal de poder-ho comprovar, ara mateix és un problema, perquè clar, posen en dubte un tema molt delicat, que és la confiança amb els estudiants, no? Com es gestiona tot això?
Jo aquí diria que aquesta cursa fa anys, però anys, diria dècades, que anem tard. O sigui, estem formant, estem amb metodologies i amb sistemes educatius del segle XIX intentant formar a les persones del segle XXI. O sigui, l'educació fa anys que ha quedat obsoleta, i el tema aquest de la intel·ligència artificial és la cirereta del pastís. Estem avaluant i estem formant a la gent d'una manera que no aplica en cap cas a com hauran de viure després quan acabin la seva etapa formativa, ja sigui secundària o d'estudis superiors o postgraus. O sigui, s'ha de renovar de dalt a baix. Evidentment, avaluar un alumne pel treball que fa a casa, vull dir, avui en dia és com fa riure, perquè clar, aquesta persona té unes eines i té una capacitat de generar documentació, treballs, fotos, imatges. Doncs bé, segurament això fa 30 anys, doncs havies d'estar un mes treballant-hi, ara en 3 minuts generes un treball impecable de matrícula d'honor. Aleshores, no podem avaluar de la mateixa manera que ho fèiem fa 30 anys.
Ara aquí potser el que caldrà serà que la intel·ligència artificial creï un sistema que permeti detectar quan s'ha utilitzat la intel·ligència artificial per fer determinades coses, no?
No,
o sigui, acabarà sent una guerra entre màquines, això.
No, això ja existeix, és a dir, tu hi ha sistemes, a dia d'avui hi ha sistemes que tu li passes un text i et dius si aquest text... Quin percentatge de possibilitats hi ha que s'hagi generat amb una màquina? I la veritat és que és molt acurat, eh? Jo he fet la prova de dir, mira, redacto jo un correu i faig que la màquina en redacti un altre. I realment detecta quan la màquina l'ha redactat. Però això és qüestió de temps que es superi. O sigui, és com intentar parar el mar amb les mans. No ho podrem fer. Hem de pensar en sistemes alternatius, sistemes avaluatius diferents o puntuar les feines d'una altra manera diferent o valorar, perquè al final la intel·ligència artificial podríem dir que et genera documents o textos o imatges que podríem dir que tenen un nivell correcte, un nivell de notable. Però la part genial, la part aquest excel·lent, aquesta matrícula d'honor, aquest punt de genialitat, això segueix sent exclusiva humana, aleshores. Haurem de veure quines són aquestes persones que fan brillar el seu talent, més enllà d'això.
David, com podem provar ara mateix com funciona la intel·ligència artificial? Hi ha algun element al que puguem anar, algun programa al que puguem acudir per tal doncs, de fer aquesta prova i comprovar doncs aquesta pulcritud de la que tothom parla quan parlem d'intel·ligència artificial, com podem jugar-hi una mica?
Mira, el programa que hi ha a dia d'avui que és més popular i que jo diria que també és una demostració que impressiona és ChatGPT. Si poseu ChatGPT a Google, segur que és el primer resultat, accediu, us demanarà que us registreu, és gratuït. I al final és un xat, com diu el seu nom, tu parles amb un robot i li pots preguntar el que vulguis. Jo us convido a això, no? A fer les proves que vulgueu, preguntar-li des de dades històriques fins a 2021, perquè és les dades amb les que ha estat entrenat. Si li pregunteu si va fer sol ahir a Olot, no us ho sabrà contestar, però en canvi us explicarà la història de grecs i romans. Podeu demanar-li que tradueixi, que resumeixi, que escrigui, que faci una cançó amb unes paraules determinades. O sigui, és, el nivell de creativitat és espectacular. Si voleu veure el tema de creació d'imatges, hi ha una aplicació que es diu Midjourney, que s'hi accedeix a través d'un programa de comunicació que es diu Discord, que si hi ha algun adolescent que ens està escoltant segurament li sonarà, perquè és una aplicació, aquesta Discord, és una aplicació que fan servir molt amb el món dels jocs online per comunicar-se uns amb altres. Doncs Midjourney el que permet és generar imatges. Tu li pots dir, generem una imatge d'un gat pujat a l'església de Sant Esteve d'Olot, i et fa una foto fotorealista d'un gat enfilat a Sant Esteve. Aquesta nivell d'imatge segurament és la que està, la que té la capdavantera, i això, ChatGPT per al tema de text.
Escolta, David, digues, perdona.
No, que això ben aviat tant Microsoft amb el seu buscador Bing com Google, que afegirà el seu bot que es diu Bard, ho tindrem en la finestra dels cercadors, tant si utilitzem el de Google com si utilitzem el de Microsoft, ben aviat ho tindrem a la pròpia finestra del buscador per fer aquestes preguntes. O sigui, quan fem una pregunta, Google ja no ens contestarà una llista de webs, sinó que si ell sap la resposta, ens la donarà directament.
Ara estava pensant que una de les claus per detectar si estem davant d'un cas de phishing o no, el phishing és allò que t'enganyen a través del correu electrònic, una de les claus era veure com estava escrit aquell correu electrònic, no? A vegades hi havia faltes d'ortografia, hi havia paraules que no quadraven de gènere. Tot això amb la intel·ligència artificial, aquí també s'obre un món per la delinqüència brutal, no?
Sí, perquè clar, o sigui, la qualitat a l'hora de redactar els textos és molt superior als traductors que estàvem acostumats a veure fins ara. Clar, nosaltres que parlem en català ens grinyolava molt quan ens arribaven correus amb algunes faltes o amb algunes paraules estranyes.
Sí.
Clar, és el que deia abans. Tu li pots dir, no sé, explica'm com fer uns macarrons a la bolonyesa a l'estil de Mercè Rodoreda, com ho explicaria la Mercè Rodoreda. I et redacta amb un estil impecable en català la recepta dels macarrons a la bolonyesa. O sigui, és...
I sense faltes d'ortografia, que això és...
I sense faltes d'ortografia. Sí. Cal dir que no seria 100% perfecte, perquè algun cop se li cola alguna cosa, però quan, si fa algun error, tu li pots dir, ei, que aquí has posat aquesta paraula, que no és així, que és d'aquesta altra manera. I ell, en aquell moment, aprèn aquest concepte. És a dir, també aquest xat el que permet és anar educant, anar formant la intel·ligència artificial perquè vagi aprenent.
Déu-n'hi-do, David. Tenim feina, de cara al futur. O no?
Bé, aquesta és la pregunta, si tenim o si ens quedarem sense. Però vaja, com deia abans, apassionant... Ho és una estona.
Molt bé, David, una abraçada gran.
Igualment.
Adéu, bon dia, bona hora.
Adéu, bon dia.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials... Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.